teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Els dimarts és el dia del Setup Tour. Entrem a la intimitat tècnica dels creadors de contingut. Avui som a l'estudi 1 perquè també és el seu hàbit. Francesc Mauri ha vingut acompanyat del Gerard, la borrasca Gerard, però també amb ganes de lluitar contra aquells digitals que ens posen por al cos perquè els llegim. Les dues cares de les xarxes digitals parlant del temps. Saludem el chatbot del Pop-Up. Cap intel·ligència artificial ens pot proporcionar el coneixement que ha acumulat el protagonista del Pop-Up d'avui. Li traurem el màxim de partit. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Sí, descobrirem els aparells del vent. Ens donarà les claus per ser sostenibles aquest 2023. Celebrarem els 10 anys del Mateu Mauri. Criticarem el clivall del temps i anirem a l'Atlàntida, on el tret de sortida per qualsevol expedició el dona un meteoròleg.
Doncs sí, avui és un pop-up útil. Descobrirem el setup d'un creador de continguts que mira el cel. A punt també avui a l'estudi 1, Roc Massaguer. Va, anem per feina.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dilluns 13 de febrer venim amb tu.
Perquè no hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Tornarem a fer els nostres programes des de llocs que ens proposeu els oients.
Si vols, ocuparem el menjador de casa teva.
Enveirem el teu col·legi, el teu institut, el teu esplai.
Et podem acompanyar en el teu lloc de feina.
Fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multiplicarem per arribar allà on ens proposis.
Va, a veure si ens animeu a sortir del búnquer.
Ja ens pots fer la teva proposta a través de catradio.cat/diadelaràdio. catradio.cat/diadelaràdio.
I el dilluns 13 de febrer...
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio, venim amb tu.
Va, no us despisteu, volem fer el pop-up des d'algun lloc al teu costat el dia 13 de febrer. Venim amb tu, feu les vostres propostes sense límits, tenim ganes de voltar, no us talleu, envieu també propostes de fora de Catalunya, va, si us plau, propostes de fora de Catalunya, que ja vull viatjar. A catradio.cat hi ha un formulari per proposar destí. Ara mateix en Sergi Ojeda, el Community Pop-up, viralitzarà, o ja de fet ja està viralitzat l'enllaç al nostre Twitter, catradio.cat, i aneu a un lloc on posa Dia de la Ràdio, doncs això, no? Volem sortir, volem anar on tu siguis. Venim amb tu, acceptem totes les propostes i després les valorarem. Va, avui, Setup Tour, dia de vent.
Una nit de pluja de gener vam sortir plegats d'aquell cafè. Aquell vestit de flors et quedava tan bé. Eres una nina, jo ja no era un nen. Bufa'm força, ben glaçat, tanca la ferida que ella m'ha deixat. Bufa'm força, ben al nord, fes que pugui viure sense el seu record.
El vent del nord ajuda a netejar l'atmosfera i també serveix per allunyar les preocupacions i els mals pensaments. Vent del nord és una cançó en solitari del guitarrista i compositor de Sopa de Cabra, Josep Tió. És del disc Avui és demà del 2004.
Bufa amb força, ben alçat.
I avui ens acompanya, com sempre, com cada dimarts, en Roc Massaguer, Outconsumer.
Roc Massaguer, expert pop-up. Creadors digitals.
Hola, Roc, com estàs?
Hola, Mariola, què tal, com anem?
Bé, mira, avui fem un setup tour una mica diferent, sí, perquè hem anat al seu set, però clar, el seu set és aquí, no? En Francesc Mauri és clarament un creador de continguts, encara que no estigui ni a Twitch, ni a YouTube, ni a TikTok.
Sí, clar, jo pel que el conec, té tot el necessari, si volgués, perquè això has de voler fer-ho, però si volgués fer-ho, seria molt, molt, molt interessant poder veure les seves reflexions, tant a Twitch com a TikTok, però important. Has de voler, has de tenir temps i t'ha d'agradar.
Però, de fet, sí que parla d'una temàtica que, diria, mou consciències. És útil, però també, més,
no, no.
Genera molta reflexió. No, no. A Twitter jo veig unes coses...
Només el temps meteorològic, només amb això ja pots fer una carrera, perquè la gent, evidentment, li interessa. Però si a sobre ho barreges amb consells i amb reflexions sobre el canvi climàtic i l'emergència climàtica, vaja, és que el tema és de més actualitat impossible.
Hola, Francesc, com estàs?
Hola, què tal?
Que bé que siguis aquí.
No, i que m'hagueu convidat encara més.
Escolta,
fet un parèntesi a la tele ara d'aquí una estona. Mira, avui em fan intervenir les 3, el TN a migdia.
Avui a les 3 et veurem. Sí, sí, doncs, sí, de moment el podeu sentir aquí a Catalunya Ràdio. Has vingut el millor dia, acompanyat, jo dic, de la borrasca Gerard.
M'ha portat el vent de l'oest i nord-oest, diagonal avall.
Quins són els aparells del vent?
L'anemòmetre i... Bé, el panell. El panell és la veleta en castellà per assenyalar la direcció del vent.
O sigui, res tecnològic, això és una bandera.
Clar, clar, un mitjó, el que sigui, vull dir, no.
Hi ha gent que té a casa posada mitjó amb un pal per saber el vent cap on va i totes aquestes coses?
No ho sé.
Home, has dit un mitjó, ho has dit tu.
Clar, però no té gaire glamour, és més maco una bandera, és més maco un, no sé, alguna cosa...
Però això tan simple que té zero tecnologia... Què et diu la direcció del vent?
La direcció, simplement, del vent. El que passa és que, clar, quan ho combines amb electrònica, aquest panell pot tenir, doncs, una connexió informàtica i en el teu ordinador, en el teu telèfon, aleshores et surt exactament els graus que està marcant el vent, no?, la procedència.
Quin és el quilometratge màxim de bufada del vent que tu has viscut?
Mira, jo he tingut dos episodis severs de vent coincidint amb dos directes de la Meteo. Un va ser clarament a l'antic peatge de l'Hospitalet de l'Infant. Havíem volcat tràilers, vàrem anar amb l'equip de TV3 a intentar fer un directe i va ser impossible. És a dir, no, l'antena bellugava, hi havia perill que l'arrenqués, etcètera, etcètera, i ens vam tenir que anar a refugiar darrere d'un edifici gros de la vila on hi hagués una miqueta menys de vent. Però allà a l'autopista, de cop i volta, vàrem parar perquè vàrem intentar fer-ho. Hi havia els Mossos que estaven fent l'atestat d'un tràiler mig volcat entre el voral i el parterre de l'autopista. I de cop i volta, ve una bufada, vàrem veure que no ens aguantàvem de peu. I espanta, perquè...
Tu diràs.
Tens una sensació d'això. I... vàrem acabar, els meus companys de la tele i el mosso i la mossa que estaven allà, agafats de la tanca metàl·lica protectora, estàvem agafats tots, així com si estiguéssim... Sí, sí,
sí. Com en una pel·lícula, eh?
Sí, agafats, alineats, mirant cap a fora, d'esquena al vent, i aquell tràiler es va aixecar, la caixa del tràiler... I va acabar de rodolar pel pendent de
l'autopista. I vas mesurar quants quilòmetres n'anava el vent?
Havien ser uns 140, una cosa així, no més, eh?
No, i no
més.
Era tornado ni res, era...
Era una mestralada severa, però...
Aquella zona, de fet, sí que és veritat, molt. No? Com baixes amb l'autopista que...
I després la segona
que...
va ser a l'antiga frontera de Portbou, a Cervera de la Marenda, allà hi ha l'estació meteorològica, allà va ser 144 per hora, aquella ratxa, també, baixar del cotxe, i en el company càmera que anava amb mi, amb ell el va tombar, i on vaig quedar agafat. Ostres. En el cotxe, vàrem pujar i acte seguit la parabòlica de la furgoneta, que estava plegada, la va arrencar el vent, la va fer volar i ens vam quedar sense directe. I va marxar...
Clar, a saber. Sí. Jo no sé què n'opines tu, però als Estats Units passa més, aquí no passa tant, però aquesta obsessió de les televisions amb enviar el pobre especialista al
sempre,
pitjor lloc,
home,
per
sempre.
Veure si li passa alguna cosa...
Com a especialista, jo m'hi apunto el primer...
Tu creus que ho fan voluntaris, que ho gaudeixen, eh?
I tu creus que s'ha de fer? S'ha d'estar al lloc dels fets?
Sí. Sí, però no per explicar tonteries. És a dir, clar, sovint, massa sovint, ens hem acostumat a televisió, connexió amb el lloc dels fets, que no aporta absolutament res, que aquella persona està menys informada que els que estan a la redacció, i ho han posat molt de moda aquests programes salsa rossa, no? Diguem.
Bueno, i també, no sé, és una cosa que es viralitza. Escolta, una pregunta, els homes i les dones del temps podríeu treballar al núvol? És a dir, a veure si m'entens. Podries fer un pronòstic o la teva feina de cada dia només mirant el contingut digital, sense tocar cap aparell? Tu això ho podries fer actualment?
Sí. Però, mira, al final sempre ho comparo amb la feina d'un metge. És a dir, el metge avui en dia, a través, doncs, això, del contingut digital... pot fer virgueria, si des de la distància. Però tenir el pacient a davant no té preu en tots els sentits. I un metge, abans d'emetre un diagnòstic, proposar un tractament, etc., ha de veure la persona. I nosaltres, l'atmosfera, el moviment, si és turbulent, determinats tipus de núvols, etc., doncs va d'això. L'any 92, quan es van fer els Jocs Olímpics, hi va haver la remodelació de la cara ST2, no? Amb bufill, etc., recordem-ho, passant molts anys, i la remodelació va tapar completament la finestra de la torre de vigilància meteorològica, completament.
A l'aeroport, sí, sí.
Sí, sí. Tenien un edifici davant i no veien la pista. I els van intentar convèncer, els meteoròlegs de l'aeroport, que, escolta, amb tots els aparells que teniu avui en dia, no us cal veure la pista. Home, no fotem. No fotem. La pista de l'aeroport...
No podem anar cap aquí, no podem anar.
Amb la pista de l'aeroport és igual que Francesc Macià a Sant Joan de Déu, de llargada. El temps que pot fer en una punta o en una altra pot ser, en un moment determinat, absolutament diferent.
Sí.
Quin seria el teu set imprescindible actualment? O sigui, quins aparells són els que mires més habitualment ara per fer la teva feina?
Bé, evidentment, internet, on vas a trobar modelització, on vas a trobar mapes del temps, on vas a trobar el dia que plou, doncs, la xarxa de radars, el dia que llampega la xarxa de detecció de llamps, i el Meteosat habitualment, però clar, sense els mapes del temps no ets ningú.
El tema satèl·lits, quina importància tenen? Quins utilitzeu i com...
Meteosat.
El Meteosat, no?
Hi ha d'altres satèl·lits més específics.
Clar, l'Enxaneta i el Menut, que han llançat per mirar el canvi climàtic.
Tenen altres utilitats. En la predicció diària, no. En d'altres, sí, evidentment.
Que faran fotografies des de dalt, no?, per veure els efectes del canvi climàtic.
Clar, evidentment,
no?
Tenim satèl·lits a una determinada òrbita que no és geoestacionària, sinó que van voltant i, per tant, et passen per damunt un parell de cops al dia, però el Meteosat no. Sempre està a la vertical de Guinea Equatorial i des d'allà veu una gran part del planeta i sempre tens fotografies.
L'altre dia en Tomàs Molina explicava al Zona Franca de TV3 que TV3 havia aconseguit un satèl·lit propi i que això no s'havia explicat massa. Saps de què vas? Que va ser
no,
com
no, serà,
dic...
no serà el radar?
L'europeu.
Clar, sí. És a dir, TV3 i la corporació en el seu moment va ser la primera entitat a Europa
Això, sí.
que va tenir un radar meteorològic propi, no un satèl·lit, però sí un radar.
Ah, un radar m'he confós tècnicament.
M'imagino que volia dir això, sí. No sé, que ara mateix les meves...
Va, enfrontament, no. Mauri Molina, vinga.
No,
és
no,
broma,
no.
És broma.
No, que potser no estigui jo d'això, però no.
Escolta, mira, jo avui he portat el calendari dels pagesos. No sé si, per exemple, mireu el monjo de la pluja o coses d'aquestes així més tradicionals.
Per la predicció diària, no.
No, perquè jo no. M'ho miro i trobo que el monjo de la pluja encerta bastant.
Clar, el monjo de la pluja dels 3 milions d'habitatges que hi ha a Catalunya no el podem processar. No sé si
seria boníssim corresponsal als monjos de la pluja.
Clar, aleshores, imagina't, 3 milions d'habitatges, no? Crec que hi ha 2.800.000 habitatges a Catalunya, tots amb la vareta del frare cap a un marques i amunt o avall.
Però sí que la meteorologia aquesta... més incipient o més amateur de fa moltíssims anys.
No, exacte.
És a dir, d'aquestes coses de hem observat que sempre que passa això altre,
això
seria...
Passa.
Això funciona.
Sí, no m'estic compte, sí, sí. Perquè, clar, de la manera que he començat pot donar a entendre que m'estic enfotent de la meteo, diguem, clar. Popular. No. És a dir, si tu te'n vas a Vilobí del castell no sé què, de no sé quin poble,
sí.
I trobes una persona que tota la vida s'ha estat fixant amb el temps
amb el
de Vilobí d'això i aquella vall i aquella muntanya, aquella persona té molt clar que depenent d'on vingui el vent, el tipus de núvols, etc., li acaba fent un determinat temps. És, sens dubte, el millor predictor d'aquell raconet.
Clar.
Clar, nosaltres el que hem de fer és aglutinar tot això d'una manera... científica, però alhora també entenedora.
Clar, i que serveixi per tothom. De totes formes, la meva pregunta era, d'aquesta saviesa popular, el cel rogent, pluja o vent i aquestes coses, el canvi climàtic... Mm-hmm. Les afectarà? És a dir, de tota la vida
haurem
que...
Haurem de canviar les frases fetes.
No, clar, és a dir, és una cosa que hem de tenir en compte, clar.
O clar, perquè el temps que, per exemple, imaginem les dites que fan referència al mestral, al golf de Sant Jordi, o la tramuntana a l'Empordà, o un determinat vent. Resulta que aquests vents, a dia d'avui, ja no estan bufant com fa 30 o 40 anys. La seva freqüència, la seva persistència, etc., ja no és la mateixa. Per tant, aquestes persones s'hauran de readaptar.
Clar, entendre'ns, perquè la realitat ha canviat, clar.
Com tothom.
I el mòbil, el que et diu la temperatura i aquestes coses, amor o odi?
Ui!
No, mira, jo no porto cap aplicació del temps en el mòbil, perquè senzillament vaig a buscar, diguem, la informació mare.
Clar, l'origen.
L'origen, tot i que hi ha aplicacions que són una meravella. Sigui que quedi clar. Però això sí, hem de tenir en compte que a Catalunya hi ha alguns proveïdors, normalment d'origen americà, depèn si la plataforma és iOS o és Android, etc., amb unes dades que posem per cas. La temperatura de Sort, ara mateix. Tu saps a Sort i el teu mòbil et diu que la temperatura és de 8 graus a Sort. D'on t'ha tret el proveïdor americà la temperatura de Sort en aquell moment? L'ha tret de la triangulació, atenció, de l'aeroport de Barcelona, de Saragossa i de Toulouse. Vale? I li ha aplicat, doncs, un corrector d'alçada, de posició geogràfica...
És un més o menys.
És un més o menys, d'acord? Ara bé, també hi ha una bona notícia i ho ha anunciat el Servei Meteorològic de Catalunya. Aviat hi haurà una aplicació mòbil estrictament catalana i que, clar, el Servei Meteorològic té una malla de temps instantani automàtic amb estacions, això, monitoritzades i automàtiques, de gairebé 200 punts del territori català.
Clar, tenim moltes dades.
Cosa que no té cap proveïdor americà, evidentment.
I ara que dius això de les dades, i ara que s'està parlant tant de les IAs, de les intel·ligències artificials, evidentment, com més dades tens, més prediccions pots fer, no? Jo crec que és una gran irrupció de la intel·ligència artificial també en el teu camp, no?, actualment.
Evidentment, i benvinguda sigui, i no estic expressant un rebuig en aquestes novetats, encara que de vegades tinguem mandra a acceptar segons quins canvis, i em penso que la segona part de l'entrevista anirà per aquí.
Sí, mira, ara ens aturem perquè jo vull recuperar una mica, clar, ja coneixem el setup del Francesc Mauri, ara volem recordar qui és i d'on surt en Francesc Mauri, perquè volem saber tot aquest coneixement d'on el treus. Va, som-hi. Fa la fitxa.
Ho explicaré jo, espero que estigui d'acord,
Sí.
Francesc Mauri Domènech, nascut a Barcelona el 26 de desembre.
Francesc Marc Mauri Domènech, és el nom oficial.
A la segona paraula ja ens hem equivocat. Francesc Marc Mauri Domènech.
És una millora.
Nascut a Barcelona el 26 de desembre del 66, llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona, especialitzat en meteorologia, comença a treballar com a meteoròleg a Catalunya Ràdio el 1985, i el 87 s'incorpora a Televisió de Catalunya. També ha fet la informació meteorològica de La Vanguardia i els programes Collita Pròpia i Globus Sond del 8 de març del 2010. Va ser membre de l'equip de Catalunya Ràdio premiat amb l'Ondas per la cobertura informativa del temporal de neu, i actualment, i des de fa 10 anys, a Catalunya Ràdio el podcast Meteo Mauri. El pots trobar a Twitter com a Meteo Mauri, amb més de 73.000 seguidors. Tot correcte?
Tot correcte.
Francesc, i un dels últims tuits et queixes d'alguns titulars dels diaris digitals anunciant un canvi molt brusc per avui. Dius que és clickbait total, que han fet alarma. Et queixaves d'això, no?
Clar, aviam, els titulars, com deien a l'Emili, quan vaig fer l'Emili, com les armes, els titulars los carga el diablo.
Sí,
d'acord?
Sí, sí.
Aleshores, clar, hi ha molta gent, desgraciadament, que es queda amb el titular de la notícia, que no entra en una notícia, i amb el titular, en un país com Catalunya, que són 42 comarques, que cada comarca té els seus microclimes, etc., és absolutament impossible la majoria de dies
de l'any. Sempre pots agafar un màxim, no?, i fer alarma, clar.
Clar, però si resulta que, a més, aquell màxim després, allà dins, no s'aguanta amb cap frase de la notícia, això encara indigna més.
Ara entenc per què cada vegada dureu més quan expliqueu el temps. Perquè és difícil, perquè si tu ara haguessis de fer un titular d'avui, quin seria? Clar, no podies fer, o sí?
No,
no. No podries.
Amb rigor no el podria fer. Seria un titular molt, molt, molt sesgat, molt parcial del que realment passarà, perquè hi haurà molts tipus de temps aquesta tarda, els pròxims dies. Imagina't el que ha de passar amb les temperatures. És a dir, cadascú té la sensació que té, evidentment, quan surt de casa seva.
Clar.
Imagina't, 947 municipis a Catalunya.
Clar.
Imagina't. Aleshores, a partir d'aquí, clar, ara mateix a Amposta hi ha 20 graus, però ara mateix, en alguns llocs de Catalunya, però no del Pirineu, sinó zones altes de l'interior, tot just hi ha 5 grauets, 7, 8,
clar, etcètera. És impossible fer un titular
en
això.
Estem anunciant que demà hi ha un fort descens de temperatures, així serà, però també intentem advertir que demà, per exemple, o demà passat, fora de l'alta muntanya no veurem valors cridaners. I hem d'explicar que durant el cap de setmana en calmarà el vent, aquest aire fred de les altures marxarà de les altures, on pujarà la temperatura d'una manera potser no notable, segons les últimes previsions, però pot pujar, i en canvi aquest aire fred s'anirà escolant a les valls.
No veig titular amb això.
I les mínimes de les matinades de dissabte,
impossible,
però sobretot de diumenge, dilluns i dimarts de la setmana que ve, seran potser les més baixes,
clar, doncs mira,
dels últims hiverns.
Mireu a les 3 a TV3 al Mauri, que sabreu tot detalls.
I clar, imagina't això, clar, que acabo d'explicar.
En un titular.
No. Impossible. Escolta, nosaltres el que volem fer és una mica un taller express, perquè haurem d'anar molt picant i molt ràpids, perquè volem que ens ajudis a ser sostenibles aquest 2023 en el nostre dia a dia, a nivell pràctic. Que la banda de ser home del temps, en Francesc Mauri té una vessant molt pràctica i una forma molt didàctica d'explicar de quina manera podem fer front com a ciutadans en aquest canvi climàtic. Per tant, som-hi!
El meu amor per tu és com un volcà que esclata, el gel es desfà com el nus d'una sabata i ja no sap pas on navega aquest pirata audaç, perdut com un os volant un pam de glaç. Si és que el meu amor per tu em despulla com un animal, em fa suar com l'escalfament global. El futur ens cau com el present ens cau simpàtic. I és veritat com que t'estimo, juro pel canvi climàtic i el meu amor.
Nosaltres volem ser optimistes i proactius, per això et volem demanar tips i consells per encarar el futur, per ser sostenibles. I ens hem proposat amb el Roc entrar com en l'habitatge. Per exemple, entrem a la cuina. Quin tipus de cuina és la més sostenible? Què hem de tenir? Gas, vitroceràmica, inducció...
Elèctrica, completament.
Elèctrica.
Completament. Pensa una cosa, l'1 de desembre d'aquest any Nova York prohibeix el gas i a la ciutat. La ciutat de les ciutats del món, l'1 de desembre, prohibeix el gas. A les noves construccions i a les rehabilitacions, eh? No, ara no...
Va, anem al màxim. Doncs a la cuina, això. Haurem d'anar al sistema de recollida de brossa porta a porta?
Absolutament. Però no tan sols el porta a porta, possiblement el contenidor xipat. No és just que els que... Dic els que, no sé ben bé d'aquí de la taula, etc. Els que hem estat durant 30 anys, per amor a l'art, voluntàriament reciclant, fos com fos, continua havent-hi la meitat de la població que no ho fa i, per tant, això en genera uns costos en el tractament de residus, en obligacions amb Europa, que resulta que els que ho fem voluntàriament ho hem d'assumir.
A nosaltres, quan vivíem al mateix poble, ens van obligar. I al principi vaig fer... I ara... Penso que bé que ho vam fer.
Doncs sí, senyora. A més, és important allò que diem la taxa justa. Oi que no és el mateix que parin el Messi per una volta de velocitat i li posin 600 euros que tu o jo que ens posin 600 euros? Com a Escandinàvia, qui més guanya, més paga. Qui més contamina, més ha de pagar. I si aquests costos s'han d'internalitzar, que s'han d'internalitzar en la nostra vida... són costos que també ens estalviem.
Ens repercutiran positivament.
Clar. Evidentment, en tots els sentits, també en l'economia, perquè l'economia verda és una de les solucions pel futur d'Europa.
Anem al lavabo, que jo crec que aquí suspenc. Caram. Aquí suspenc, sí, anem al lavabo. Metafòricament, sí. No.
La
despesa d'aigua. Despesa d'aigua, dutxes...
Tovalloleta humida, sobretot el rebuig.
Sí.
Escolta, jo sóc defensor de la tovalloleta humida i mira
però
que diré, el meu culet està molt content amb una tovalloleta humida, és molt net, està molt bé per la higiene íntima, sí, és fantàstic, però mai, encara que ho digui l'embolcall o el supermercat de torn, mai pel forat del vàter,
no,
mai.
No,
és que
no.
Llavors ensenya aquestes imatges de la bola, de les clavegueres amb la bola monstra de totes les tovalloletes. Jo és la cosa que m'ha més fàstic del món, això.
Sí, jo no, que soc president de la meva comunitat
president,
de propietaris.
També ens vam trobar.
Cada sis mesos ve una cuva a fer el manteniment preventiu per totes aquelles coses que no s'han de tirar al forat del vàter i les...
I que la gent ho fa.
Però tu ets pro tovalletes de viatge humides, no? Tu ets pro tovalletes.
Sí, però el rebuig.
Però el rebuig. Però gestionades d'una manera assenyada.
I la dutxa? Banyeres, ja entenc que fer una banyera ja entenc que està prohibidíssim, però dutxa, ens hem de sentir culpables, hem d'intentar anar més ràpid, i alguna tàctica per estalviar aigua?
Hem d'intentar anar més ràpid, de tota manera, els deures a casa... es fan molt
sí,
bé
no? Les
xifres.
Gasta poca aigua, no? Sí, sí.
Catalunya, en general, ciutats com Barcelona, Saragossa mateix, la capital aragonesa, és un exemple també de poca despesa en l'aigua, etcètera. Es fan els deures. El que passa és que no puc entendre, i això jo ho he expressat en els que manen, com pot ser que el referent de l'aprofitament de l'aigua als lavabos i habitacions dels hotels sigui a Catalunya només un hotel des dels anys 90, que és l'hotel Samba de Lloret de Mar, des del qual aquí felicito enormement,
doncs si això ho fan bé, els felicitem.
Perquè resulta que un llauner als anys 90 va dir, escolta, ara quan fem la rehabilitació, les piques i les dutxes ho conduirem amb un altre tub cap a un dipòsit a la planta baixa i tirarem una miqueta de clor, perquè, clar, a la dutxa es fa molt pipí, i aleshores aquesta aigua anirà en els vàters. Milions de litres. De gastar 550 litres per càpita i dia als anys 90, ara en gasten 200 i escaig. Perquè això no
s'introdueix
als hotels? Que, escolta, que no és un problema econòmic. Quan es fa una rehabilitació... és un estalvi.
És pensar-hi. El tema jardí gespa. Que desaparegui la gespa?
Ai, Déu.
La posem artificial tots?
Bé, no tan sols artificial. Hi ha una pila... No cal gespa. Hi ha una pila de plantes mediterrànies amb unes floracions espectaculars. Cal deixar el jardí en mans d'especialistes o assessorar-se, si un s'ho vol fer.
Que siguin autòctones, no? Clar.
Que siguin autòctones, sempre que es pugui el rec gota a gota, etcètera, etcètera, i aprofitaments cada cop més. Això s'hauria d'anar introduint, perquè el règim de pluges està canviant, l'evaporació està canviant, l'arribada d'aigua als cursos fluvials està canviant, i, evidentment, l'aprofitament dels dipòsits d'aigua, l'impluvium dels romans, això hauria de tornar.
Ara estic pensant que queden 3 punts, però són els plats forts i n'hem fatal de temps.
Va. No, però gràfic, Mariola, no li miris com si fos culpa d'ell.
No, perquè...
És que m'enrotllo molt.
No, és que ara li trauré 2 temes que ell és un apassionat, però el Meteo Mauri no ha parlat moltes vegades. Cotxe elèctric. És el teu tema.
Aviam, sí. Sí. Jo sé que quan dic això del cotxe elèctric, bueno, hi ha gent... Aviam, el cotxe... Hem de portar el cotxe que necessitem. No té sentit a Barcelona, ara dic una cosa, tenir cotxe, perquè és molt més econòmic anar amb taxi. No amb metro o amb bus, sinó anar amb taxi, perquè tenir un cotxe, pagar-lo... Pagar la benzina, l'assegurança, un aparcament, sigui de propietat o d'això, és infinitament més barat, però infinitament anar amb taxi. Per tant, amb transport públic. Per tant, això. Vehicle elèctric, sí, evidentment, però cal veure cadascú què fa què fa?
I també estem preparats, hi ha prou punts per tenir cotxe elèctric? Tu dius que sí.
Actualment sí, absolutament. Si fa 9 anys que el porto jo, amb 40.000 quilòmetres a l'any que faig, sí que és veritat que fa 5 o 6 anys jo era un sacrificat. Però els 40 i pico mil euros estalviats amb combustible...
Són diners, això, eh?
Són molts diners, clar. És a dir, el vehicle elèctric no és tan sols un tema d'estalvi, sinó que també és un tema de rendiment de l'energia, perquè resulta que un motor de combustió és la cosa menys sofisticada pel que fa a l'aprofitament de l'energia, perquè només s'aprofita un 30%. El 70% restant és escalfor que es llença. Motor elèctric és el 95%.
Però la gent encara diu, és que encara no està preparat, jo compro un híbrid millor i esperaré que l'elèctric...
Des del meu punt de vista és un error gran, i ho estan fent algunes administracions. Cotxes de policia, híbrids, etc. Potser fa 4 o 5 anys sí, però ara mateix amb autonomies de 450 quilòmetres i amb càrregues ràpides de 15-20 minuts, encara que el cotxe patrulla sigui cotxe calent, que es diu, 24 hores full, i van canviant les patrulles, amb una càrrega ràpida substitueix. No crec que estigui les 24 hores rodant sense parar, perquè en algun moment fan pipí els agents, en algun moment...
Els hem vist parats, alguna vegada els hem vist
parats. En algun moment li poses benzina, per tant, en aquell moment, aquells 10 minutets, una càrrega ultraràpida. I, a més, el vehicle elèctric dona un confort antiestrès bestial pels professionals que estan tot el dia en el
bon
cotxe.
Punt,
ja només pel soroll,
compte,
i per la contaminació acústica també.
El tipus d'això. I aviam, hi ha una realitat. La contaminació, per exemple, de Barcelona, evidentment que és culpa de les 5 centrals tèrmiques que té Barcelona, de gas. Dins de la ciutat hi ha 5 centrals amb unes xemeneies bestials, 2 al Port i 3 a Sant Adrià. Sembla que la gent no se n'en recordi, però hi són. D'acord, hi ha uns vaixells, hi ha un aeroport, tot el que vulguis, però gran part de la contaminació que menja el barceloní o l'habitant d'altres ciutats de Catalunya molt contaminades, com pot ser Tarragona, com pot ser Terrassa, com pot ser Barberà del Vallès, etc, etc, ve del tub d'escapament que estàs menjant de la vorera directament. I recordem que els científics, IS Global, té uns estudis bestials, és un referent mundial, i tenim aquesta gent aquí a Barcelona, al Parc de Recerca Biomèdica, han fet estudis que els nanos d'una escola contaminada de l'Eixample o els nanos d'una escola d'un municipi sense contaminació tenen un desenvolupament cognitiu significativament diferent.
Escolta, clar, cosa que no deu passar, tot això, a un lloc on ara connectarem.
Ai.
Cosa que això no deu passar a l'Antàrtida.
Catalunya Ràdio a l'Antàrtida. Una experiència extraordinària als confins de la Terra.
Ara que el Francesc Mauri ens ha posat la por al cos amb el fum que hi ha i tot això...
Ser conscient.
Clar, però t'ho imagina't a l'Antàrtida. T'agradaria ser ara a l'Antàrtida?
Oh, clar.
Va, connectem amb l'Antàrtida.
Més
estan...
que allà ara és l'estiu.
Clar, està pendent de la meteorologia, és bàsic per poder fer qualsevol activitat a l'Antàrtida. Allà els homes i les dones dels temps sou imprescindibles. Són, allà hi són físicament els companys de Catalunya Ràdio, en Domènec Subirà, periodista, i José Antonio Rodríguez, tècnic d'operacions especials. Hola, Domènec, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
Em fa tanta emoció quan sento aquesta veu, com si estigués... Mira, quasi bé que sento més bé que el Francesc Mauri. I estem connectant a l'Antàrtida. És brutal, això,
És bestial. Una abraçada a José Antonio i Domènec, de veritat, perquè... Ahir mateix els companys de TV3 un company tècnic m'agafa de l'espatlla i em diu: vine a control central, vine a mirar aquesta beauty. La beauty són les càmeres del temps. I dic: què és això?
dic, hòstia...
Dic, si és l'illa Livingston, en directe...
Les imatges que us oferien ells.
En directe, la xarxa aquesta Starlink,
que
realment, això ja ho haureu tractat, el programa
d'aquí. Sí, la xarxa de satèl·lits d'Elon Musk.
Aquí ve la Tercera Guerra Mundial, claríssima. és una revolució, aquests catxarrets, que fa una mica de respecte.
Escolta, Domènec, ja fa unes dues setmanes que vau començar aquesta aventura, viatjar a l'Antàrtida amb el vaixell d'investigació oceanogràfic del Comitè Polar Espanyol, Hesperides. Dieu que és molt important per vosaltres, quan comenceu una expedició aquí cada dia, l'home o la dona del temps, el meteoròleg, no?
Sí, totalment, totalment. I això que dius, Francesc, em perdona, Mariola, però mentre ell li estaven explicant això, nosaltres després ens ho van explicar també. Li hem ensenyat a en Francesc i tal, estem permanentment comunicats, escolta, tot i que
sí.
A l'altra punta del món. Sí,
mira,
món, no?
primícia, si aquest migdia rebem el senyal en condicions, que és el 80% del temps, punxaré la càmera en directe per la tele, com si fos una càmera del temps.
Ai, que bé, sí, fes-ho. Va, doncs digue't, la importància, vosaltres depeneu d'un meteoròleg,
molt,
no?
Mariola, molt. Aquí realment tot gira al voltant del temps. Pensa que cada dia nosaltres, a 7:45 de la tarda, tenim una reunió de tot el que és la base. Ara la base hi ha en total entre tècnics i científics, investigadors i nosaltres, doncs hi ha 25 persones, i cada dia tenim una reunió que és d'obligatòria assistència, excepte que tinguis alguna cosa allò irremeiable, doncs, i allà fem l'informació meteorològica del dia i la previsió del temps a dos dies vista. I llavors, en funció d'això, es decideix què es fa l'endemà, què es pot fer, què no es pot fer, val? Penseu que aquí, o sigui, hi ha els científics, però per acompanyar els científics hi ha uns guies de muntanya d'una banda i uns patrons d'embarcació per una altra, no? Depenent de si el treball de camp s'ha de fer a la muntanya o si s'ha de fer al mar. I aleshores, en funció de la informació meteorològica, el cap de la base, reunit amb els tècnics, decideix què es pot fer i què no es pot fer. Hi ha uns companys que s'han anat a una glacera, val? Doncs ho han decidit en funció del temps.
Ara mateix teniu meteoròleg de l'Agència Estatal de Meteorologia aquí destinat. Sí. Perfecte.
Sí, en molt Carlos, bé. Que m'ha dit sí, creo que conozco a Mauri, és del servei, no? I jo li dic sí, exacto.
Sí. Fa poc en el Meteo Mauri entrevistàvem amb un meteoròleg de Barcelona que hi ha estat, crec que tres vegades. Clar, els van destinant, sí.
Sí.
Clar. I clar, no sé, què és el que més t'ha sorprès d'aquestes dues setmanes?
Buf, mira, jo et diria dues coses. Una, evidentment, m'ha sorprès l'Antàrtida, no? Perquè per molt que te la descrigui... És veritat que tots l'hem vista molt en documentals, i aleshores sí que tens una mica d'impressió de dir uau, estic en aquell decorat, en aquell paisatge que veia jo a pel·lícules o a documentals, no? Però tot i així, l'experiència supera tot el que he vist, no? Això d'una banda. Però de l'altra banda, em sorprèn molt també, ara que parlem doncs dels meteoròlegs, em sorprèn molt la quantitat de feina que es fa aquí. I la quantitat de gent que ve aquí. Penseu que la campanya científica espanyola cada any mou unes 250 persones. Aquest any és així, unes 250 persones repartits entre aquesta base, el vaixell Hesperides, i l'altra base a Illa Decepció, que és la base Gabriel de Castilla. I realment es fa molta feina de recerca científica, però després aquí també hi ha, doncs, per fer funcionar la base, que recull dades meteorològiques que van al Servei Espanyol de Meteorologia i moltes altres coses. Les dades científiques que es recullen aquí es comparteixen a tot el món, perquè és un dels principis del Tractat de l'Antàrtida, la cooperació científica. Doncs aquí tenim un electrònic, un informàtic, dos mecànics, els guies de muntanya i els patrons que ja us he comentat, cuiner... I és un no parar, realment hi ha una agenda important.
No sé si et vas topar amb el Hamilton, que s'ha viralitzat molt, un vídeo de Hamilton corrent per l'Antàrtida i dient que s'ha trobat pingüins a l'Antàrtida.
Hamilton, què vols dir?
Del Fórmula 1, sí.
Ah, el de Fórmula 1, jo ara deia, deu ser un d'una base, Hamilton.
Doncs mira, no, aquest no l'he vist. Sí que he vist, en canvi, els vídeos que també s'han fet virals d'un esportista espanyol, ara no recordaré el nom, però que va sortir d'Ushuaia i pretenia arribar ben bé fins aquí baix remant.
Que bo.
Què dius? Creuar la bestialitat que és...
El pas de Drake.
El sí, pas sí, de Drake, sí, sí. O sigui, no pot ser que una persona remana el creui, vull dir...
Doncs, doncs ell ho volia intentar i volia arribar aquí per després intentar fer el recorregut que va fer Ernest Shackleton, si ho recordeu, per aconseguir rescatar tota la tripulació. Ell va deixar, Shackleton va deixar la tripulació a la illa Elefant i aleshores amb 3 o 4 més van marxar amb una barca remant fins a trobar un port i llavors
Déu-n'hi-do això,
que anessin a rescatar els companys.
Brutal. Escolta, Domènec, et deixem, ens fascina tot això que esteu fent. Anirem seguint-ho. Tu dius que també t'ajuda molt amb la teva feina la Unitat de Tecnologia Marítima del CSIC, a banda, evidentment, a José Antonio Rodríguez amb aquest so brutal a través d'una IP, gràcies al satèl·lit de la base, com us esteu connectant, però són gent que ajuda, no?
Molt, molt, molt. Realment, o sigui, tots aquests projectes d'investigació científica que després reverteixen, evidentment, a la nostra societat de diverses maneres, no es podrien dur a terme sense tots aquests tècnics, els que us he citat, i d'altres que potser ara me'ls he descuidat.
Molt bé, gràcies, Domènec. Una abraçada a tot l'equip i, doncs, això.
A vosaltres.
Ens feu molta enveja, perquè és... Mira, i el Mauri s'ha quedat així en plan clavat.
No, digueu-li ja que ha sortit a l'habitació de la ràdio.
Que tregui el croma.
I el croma i el muntatge. Perquè és que aquesta veu desvirtua...
Sí, l'aventura, sí, l'emocionant de l'aventura, no?
Clar, és que com que surt se sent tan bé, dius...
La gent no s'ho creurà.
Doncs sí, va, fem una pausa i després celebrarem els 10 anys del Meteo Mauri i també algunes notícies que té a veure amb els creadors.
Vivint el setup tour del pop-up. Com treballen els creadors de contingut? Setup Tour, amb Mariola Dinarès i Roc Massaguer.
M'enamora la rialla d'un infant i d'una iaia, el vermell del cel al vespre, la nostàlgia del diumenge, contemplant l'immensitat, conmogut per la bellesa, queda un tros d'humanitat entre la naturalesa.
Avui fent setup, escoltant el Francesc Mauri i les seves recomanacions.
Qui és aquest cantant?
Joan Rovira. Ah, el cantautor camarlenc Joan Rovira ha estrenat el seu nou videoclip És bonic que ens faci por, del nou disc que publicarà aquesta primavera. La cançó és un cant a la vida, a sentir encara que en tinguis por, a patir o equivocar-se, no? El vídeo està gravat, t'agradarà molt, Francesc, al Parc Natural dels Ports, entre el Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta. És bonic que ens faci por. Bé, i amb la música d'en Joan Rovira volíem fer una celebració, una mica de Meteo Mauri?
Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Va, una mica de trajectòria rock del Meteo Mauri.
Doncs mira, molt ràpidament va començar a finals del 2012 i tracta sobre meteorologia, el medi ambient, la taula, el mar, la terra, les escapades o la neu. Sempre amb propostes de proximitat catalanes i en vinculació amb Catalunya. El 2019 va néixer el germà bessó de Meteo Mauri, Green Meteo Mauri, totalment dedicat a la sostenibilitat i l'eficiència, i tots dos espais es van alternant. El passat 24 de novembre, el Meteo Mauri va celebrar 10 anys en emissió amb una entrevista a la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Energètica, Teresa Rivera. És el primer programa de ràdio en format web de Catalunya i Espanya.
Aquesta dada m'he quedat impressionada. És el primer programa de ràdio en format web de Catalunya i Espanya?
És el que primer va néixer.
Que fort.
Sí, sí, i al principi arronsant el nas, no? Perquè dius, proposes un programa...
Tu ves a internet,
amb la
tu ves
Núria
a internet.
Ventura, i, no, mira, és que estem apostant per internet i no sé què, i clar, en aquella època, imagina't, 10 anys...
Era com arraconar-te, no, una mica?
Era... Però, escolta, ara que no m'ho treguin, el tema, no... Ja m'està bé, internet.
Ha vingut tothom a darrere, era el camí adequat. Sí, sí.
Clar, molt bé.
I la veritat és que formar-se personalment amb aquests 10 anys d'entrevistes, pràcticament jo diria que unes 3.000, arrodonint, és un bagatge, un backup que jo personalment, com a professional, agraeixo molt, perquè jo sóc geògraf i, per tant, relacionar territori no tan sols amb la meteo, ràdio, sinó amb tot el que ens envolta, la veritat és que m'ajuda a entendre una miqueta més tot plegat.
Mira, abans estàvem a la casa i no havíem arribat a la teulada, però sí que una de les coses preocupants, i segurament n'heu parlat força al Meteo Mauri, és el tema de les plaques solars. O sigui, s'han de fer més consultoris i explicar més coses de les plaques solars, perquè hi ha molts dubtes.
Estem en un moment en què necessitem uns guies brutals, perquè estem en un trencament absolut d'era, de generació, i anem directes cap a l'electrificació, però absolutament. I les plaques solars són un complement que, a més, dia a dia, es revolucionen tecnològicament. Ja hi ha unes noves plaques solars des de fa pocs dies que augmenten pràcticament la potència dels panells un 50%, de 400 a 600 watts, etc. Bé, sigui com sigui, informeu-vos i molt, perquè només amb els ajuts, només triguen els ajuts, ja ho sabem,
la burocràcia, tot això, però que és important.
Però només amb els ajuts, amb les exempcions fiscals, amb les desgravacions fiscals, són inversions que, si t'arriben els ajuts, amb rehabilitació, per exemple, energètica a les vivendes, no estan gravats. Si tu et compres un cotxe elèctric i et donen 7.000 pel Moves, ho has de declarar. Però per rehabilitar-te casa teva, els diners que et donen no ho has de posar a la renda. Per tant,
és important la informació.
Feu molts números.
Bé, com que és dimarts i és el dia dels creadors de contingut, li hem dit així que faci els últims minuts de programa el Roc Massaguer algunes de les dades per actualitzar-nos per què passa amb els creadors, que crec que totes les notícies que té són bastant xè.
Sí, no són gaire agradables.
Hem d'estar al dia.
És el que hi ha. La primera notícia és que el famós tiktoker Naim de Rechi ha tornat a ser notícia, però aquest cop no per dir alguna bajanada de xarxes com fins ara, sinó per no presentar-se al judici en el que estava acusat d'haver-se enfrontat a la policia durant una festa il·legal durant l'estiu del 2021. Li demanaven fins a un any i mig de presó i ara mateix es troba en busca i captura. Veurem com acaba, però no té molt bona aparença.
Era el TikTok, era espanyol amb més seguiment, per tant, Naim de Rechi, cal que estiguin.
Sí.
Per altra banda, estem veient cada cop més creadors de contingut que perden el control del seu canal de YouTube.
Sí, està passant molt sovint. M'han hackejat, han entrat al meu canal, no sé què fer, han posat un directe de no sé què, de criptomonedes, no sé què passa. Bé, per descomptat, canvieu contrasenyes, activeu la verificació en dos passos si no la teniu, però sobretot, molt important, això que es diu phishing, que aquí n'hem parlat mil vegades, sí. Quan t'arriba un email, aquí parlo a creadors, i et posa, escolta, que et volem donar no sé quants mil euros perquè ens facis una publicitat de no sé què, clica aquí per...
Clar, no. Això ho estan fent, no?
Això ho estan fent, i com que t'agrada molt pensar que per la teva cara bonica et donaran diners, doncs molts hi caieu. No ho feu. Primer sempre una trucada telefònica, escolta, molt bé, perfecte, dona'm un telèfon i parlem, i després així
avui,
evitarem molts problemes.
Avui, a l'última hora, feien referència als SMS, i actualment ens està passant molt que ens arriben SMS amb un enllaç,
sí,
del paquet que estaves esperant, o bé d'un banc que sembla que tens uns diners que hauries de rescatar.
Molt de
no
compte amb això.
No cliqueu aquests molt enllaços.
A mi em passa que, com que treballo en un banc poc habitual... Doncs,
no t'arriba.
No t'arriba.
Perquè ni el deuen conèixer, aquesta gent.
Però una cosa, mira, tu que ets tan creatiu i que tens tantes respostes per tot, Francesc Mauri, m'agradaria acabar el programa dient: aquests que cada dia em truquen dient-me que em canviï d'energètica, què els hi he de dir perquè em deixin en pau?
Home, jo primer diria, estigues amb una energètica que puguis pagar. Això
és el primer.
I la segona és que l'energia que tu compres a casa sigui d'una gran energètica, és a dir, d'una gran comercialitzadora o d'una petita comercialitzadora, sempre sigui classe A, perquè resulta que la més habitual a Catalunya és classe G de guarro. Clar, sí, en l'escalafó aquest de...
Tenim tanta feina, clar, Francesc.
Però això ho pots canviar gratuïtament. No suposa cap càrrega. Simplement,
va, doncs, que
demaneu
de
que l'energia que
sigui
classe A, a casa elèctrica sigui classe A, vol dir que
jo,
aquella electricitat...
El pop-up d'avui me'l gravaré, me'l tatuaré, me'l recuperaré.
Ara, és evident que cerquem el preu. És evident. No sé que t'hagi tocat la loteria.
Va, et dic qui forma part d'aquest equip: la Mariby Pérez, l'Albert Castellví, la Sílvia Creus, Mateus, la Marta Cristià, la Marisa Gil, el Sergi Ojeda, Víctor Lorenz i Montse Duran avui al control central, i qui us parla, Mariola Dinarès Iquera, a les xarxes Hola Mariola. Demà toca Kahoot amb Joan Arenyes i explicarem què s'ha de fer per posar un caixer automàtic en un comerç. Perquè sembla això, que anàvem a tenir menys caixers automàtics, però ara hi ha algunes botigues que posen un caixer automàtic perquè no hi hagi aquesta bretxa digital. Gràcies, Francesc, gràcies, Roc. Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.